dubtes que tenia Márquez Zubizarreta els tenia també Jonathan Giraldez des de fa temps, i Giraldez no creu que es pugui mantenir l'estructura que hi ha de l'equip veient les intencions que té el club.
Però no crees que hay un problema del vestuario, de gestionar el vestuario ese que viene complicado?
Com que s'ho veia venir una mica, el que venia.
O sigui, que veu el problema i diu, abans que m'exploti, marxo.
No, esto es una...
Una mica com Guardiola.
Un poco Guardiola.
Sí, jo crec que s'hi afegeixen moltes coses, que no veu que es pugui mantenir un bloc campió o entre o gran favorit a la Champions cada temporada com és actualment el Barça. També hi ha certes ingerències allà dins que no li acaben d'agradar. El factor econòmic, doncs també les quantitats que es cobren al femení, doncs una proposta com la que té ara mateix dels Estats Units és molt important. És una persona que no li agraden projectes molt llargs, que prefereix anar canviant, trobar nous estímuls, i evidentment doncs també amb el pas dels anys mantenir a un equip amb aquesta gana, amb aquesta fam de seguir guanyant títols, doncs també és molt complicat.
Ahora tenés que el tema també, uno de los grandes temas es que Alexia hoy en día es una moneda al aire. Va a ser una moneda al aire, tu jugador mejor paga. Es un tema ese. O sea, yo no confío plenamente en Putellas, o sea, de hecho siempre fui juzgado de alexista por lo que sigue el femenino, pero claro, es una moneda al aire. Y el año que viene, depende de lo que te renueves Alexia, Aitana te va a pedir más. Porque si todo sigue así, el próximo Balón de Oro, lo más normal es que también sea apueste más por Aitana que por Alexia. Porque ya pasó medio año y Alexia sigue sin jugar.
Sí, sí.
Y si Alexia le hace un millón, Aitana te va a pedir, no, yo quiero cobrar 1,5 millones o 1,200,000.
Sí, és un problema.
Però és una realitat.
Però, això, no. Però has de conviure amb això, no? Vull dir, això...
Bueno, però és difícil de gestionar. Bueno,
sí, però aquí el club ha de tenir molt clar quin és el seu projecte i quina és l'escala salarial, perquè de moltes coses que ens hem queixat del masculí és que s'ha estirat més el braç que la màniga. Ja, aleshores, el que s'ha de fer és trobar el punt just.
D'acord, però aquesta escala salarial... Jo estic més en d'acord amb el Juan, de dir... Hòstia, sí, però si Alexia et demana un... Aitana mereix cobrar més que Alexia.
Per això has de saber què realment li pots oferir a Alexia, perquè si tu... Jo crec que Alexia ha de continuar, i crec que no, la no continuïtat d'Alexia seria un error esportiu i també a nivell social. És a dir, indiscutiblement, Alexia hauria de continuar. Però si tu li ofereixes un quilo a Alexia, et vindrà Aitana i et demanarà 1.1. Però és que també et vindrà Patri i també et demanarà millorar el seu contracte. Clar. També et vindrà Patri i et demanarà millorar el seu contracte. També hi ha jugadores amb projecció, sí. Jugadores que ja són campiones d'Europa i del món, com Salma Parayuelo, que també està demanant la seva millora ja de contracte. Clar. I és tot just la segona temporada.
El fenómeno Salma Parayuelo yo no lo termino de entender. Graham Hansen a mí me parece probablemente la mejor jugadora del mundo, con perdón de Aitana Bonmatí.
Graham ha de renovar l'any que ve. Vull dir, clar, és que si tu li dones X a Alexia, aleshores aquí és on poses tu el llistó.
I hi ha una realitat.
I no creieu que el fet de que, per molt que siguin molèsties, que ara no estigui entrant a l'equip, etcètera, etcètera, això no alimenta els dubtes que pugui tenir el club amb l'aposta, diguéssim, d'Alexia?
No, perquè és que yo no tengo dudas que Alexia tiene que seguir. La duda es con cuánto sigue.
Aleshores estem d'acord.
Pues llavors hi ha dubtes.
Sí, por eso hay dudas, y es razonable. Duda,
però llavors tu també les tens, els dubtes. Tu també els tens, els dubtes.
Llavors. Por supuesto, pero... ¿quién?
Ah, vale, pero llavors...
No, diu, i han d'entendre no els dubtes d'Alexia, no. i han d'entendre, jo crec que Juan... Jonathan Giraldez... és que Jonathan Giraldez no té un sou.
O amb Alexia, vols dir tu, Gerard?
No, jo crec que hem d'entendre... En el futbol femení, com deia la Laia, hi ha uns sous... són molt més baixos que en el futbol masculí.
Sí, sí.
I per tant, si a tu t'ofereixen el quàdruple del que estaves cobrant, doncs segurament ho valoraràs molt més que si estàs cobrant 10 milions d'euros i ets jugador i et diuen ara seran 15 milions. Potser dius, mira, d'aquests 5 milions, bueno, doncs em quedo al club. Però si tu en comptes de 200.000 euros te'n donen 800.000, canvia la vida.
Sí, absolutament.
Ah, vull dir, està molt bé el Barça i, bueno, d'acord, i la meva família i la meva vida i la meva carrera.
Que és lo de Giraldez, bàsicament.
Clar.
Sí.
Lo que és llamativo per al futbol femení.
I Alexia està en el seu últim contracte i també és una mica un sinònim d'això.
Però jo, vosaltres creieu que el que ja ha fet Alexia amb el Barça, si ara se'n va jugar, per exemple, als Estats Units, canviaria molt la figura d'Alexia O sigui, Alexia ja és una llegenda del Barça, que acabi o no la seva carrera és tan determinant per la... perquè és pel relat de... per la història d'Alexia.
No, jo no ho dic en aquest sentit. Crec que Alexia és la líder indiscutible d'aquest equip. És la icona que tu tens. I Aitana, per més que futbolísticament pugui igualar les seves pilotes d'or o ara estigui sent més determinant, jo crec que mai tindrà el carisma que té Alexia Putellas.
A mi me pasa algo con Putellas y Aitana, y a ustedes engañamos del tenis, que para mí Alexia como si fuese Federer y Aitana Djokovic. Probablemente Djokovic sea mejor que Federer.
Pero ahora los títulos lo dicen así,
ahora
¿no?
Los títulos lo dicen así, pero Federer es Federer. No importa qué es lo que haga, es Roger Federer. Es un poco así. Yo creo que la media Aitana tiene la ventaja de que ella empezó en un fútbol femenino ya profesionalizado y Alexia se tuvo que ir del Barça porque no había equipos. O sea, la verdad que Aitana ya entró a lo que soy y Alexia vivió la transición fuerte del amateurismo pleno y duro, que de hecho son consecuencias que se siguen pagando en la Federación Española.
Alexia sempre serà, amb això que tu dius, la primera, no?, una mica.
Sí, primer amor.
Sí, total.
¿Cuál fue tu primer amor?
¿El mío?
Sí.
¿Cómo está la salsa rosa, eh?
Fue un verano en Bournemouth.
Oh, ¡hombre!
¿Qué con
todo? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Vamos a ponle música.
Pósale una mica de música romántica, Víctor.
Me sorprendió, ¿eh?
Te sorprendió, ¿verdad? Claro, te rompí.
6 minuts per sobre de 2:15. En seguirem parlant, perquè hi ha hagut la notícia de Giraldez, però és que de venir la d'Alexia, les renovacions, etc. Vols dir alguna cosa, Alain?
Sí, només un apunt, que aquí la clau serà qui és el relleu de Giraldez a la banqueta. Aquí serà la clau.
A Rafael?
Jo crec que fins ara Markel sempre ha sigut de mirar el que hi havia a la casa per fer una aposta quan hi ha hagut un relleu a la banqueta. Ara a veure què fa el nou director esportiu, si aposta per algú de la casa o va buscar un nom que agrada molt a la directiva, que Natalia, ja se la va tantejar en el seu moment, que és Natalia Arroyo.
A les jugadores també les gusta Natalia Arroyo, no?
No ho sé, tu tens aquesta informació?
No, és una pregunta. No ho sé,
no tinc la resposta, Juan.
Ok. Jo tinc la sensació que sí, a mi Natalia Arroyo me parece una entrenadora... A mi me gusta mucho.
Sí, a mi sembla com que ha acabat una mica el cicle de la Real Societat, no? S'ha debilitat, també, i...
Sí.
Crec que potser, no?
Y siempre estuvo en la órbita, ¿no? Pero por X motivo no termina nunca de llegar.
Veurem què passa. Una última qüestió que vull parlar amb el Joan Camió. La Joan, bona nit.
Bona nit.
Perquè avui l'Espanyol ha anunciat que recorrerà la justícia ordinària per defensar els seus interessos en el cas del gol fantasma de l'Atlètic de Madrid de finals de la temporada passada.
Sí, així ho ha explicat el Club Blanquilau a través d'un comunicat on informa que ha pres la decisió d'anar a la justícia ordinària en relació amb la informació coneguda aquesta setmana sobre l'omissió d'imatges en el partit Espanyol-Atlètic de Madrid de la temporada passada. El subdirector general de l'Espanyol, Toni Alegre, n'ha donat més detalls.
Donades aquestes circumstàncies, sobre un escenari completament nou per nosaltres, i en aquest cas el club hem decidit que volíem optar per la via legal ordinària. I ho fem sobretot perquè ens sentim amb el dret i el deure de defensar els interessos dels nostres socis abonats davant d'una situació injusta que es va produir en aquell moment.
L'Espanyol entén que aquella decisió i altres situacions van influir decisivament en un descens de categoria que podrien haver lluitat per evitar el terreny de joc en l'última jornada disputada contra l'Almeria.
Doncs ahir teníem dubtes i ens feien creus de que l'Espanyol com a mínim no alcés la veu i no ho portés a la justícia ordinària. Ho han analitzat els serveis jurídics i al final sembla que sí, que definitivament han portat el cas a la justícia, a veure com acaba.
Sí, no, vull fer un apunt sobre això, que per comparar-ho amb un partit que va passar en el futbol català fa 3 o 4, diria 5 temporades ja, en un Sants Horta va passar... No era això, perquè això és el VAR, i òbviament en el futbol català no passava. Però va haver-hi un problema que es va portar a la justícia, se li va acabar donant la raó al Sants, i al Sants, a mitja temporada, se li va adjudicar un ascens, perquè va pujar l'Horta, es jugaven un o l'altre, l'Horta va pujar esportivament, i al Sants se li va adjudicar l'ascens, i aquella temporada va acabar jugant a primera catalana, i quan va acabar va pujar per ordre de la justícia. No sé si en aquest cas podria arribar a passar, perquè un canvi, això no sé si pot arribar a canviar el resultat i arribar a canviar, però vull dir que jo he viscut en el futbol català un cas així, és flagrant.
Un altre partit
més. Sí, per això. Ja,
sé que és totalment impensable, però clar.
Però què pot ganar l'Espanyol con esto? Disculpa, què pot ganar l'Espanyol con esto? Al marge de...
Una compensació econòmica,
sí,
potser?
Sí, jo crec que sí, i sobretot que crec que és una situació prou important i una negligència prou important com per denunciar-ho d'aquesta manera. El que no podies és que no digués res. És que estem parlant que no es van posar totes les imatges. que tenien. Per què?
Sí, és
una pregunta que tothom es fa i que ningú sap.
Que perquè ja han passat uns quants mesos i perquè no implica ni a Real Madrid ni a Barça. O sigui que l'escàndol seria més gran.
Imagina't Real Madrid Televisió con esto.
Imagina't.
No.
Uns quants vídeos més...
Gueves no era nadie.
Però l'Espanyol empata aquell partit. Si el guanya, perquè aquest gol no puja al marcador, s'hauria salvat.
És important.
Sí que passen partits després i...
I com hagués anat el partit si aquest gol no hagués pujat al marcador?
Hauria seguit 0-1 i vés a saber, no?
L'Espanyol juga demà, no? A un quart de 5... Al camp de l'Andorra en tinc en Piqué a la llotja.
I serà, sí. Convocatòria de 23 jugadors amb la principal absència de Lele Cabrera, que no ha viatjat per lesió, tampoc Calero per sanció, ni els lesionats Nico Melamed i Víctor Ruiz, Joan Puig i Català, del filial complet en la llista. L'Espanyol necessita la victòria per no despenjar-se de la zona alta, però Ramis ja pensa en el mercat de fitxatges i admet que demanarà perfils.
Sí, yo pedir voy a pedir, siempre por pedir que no quede, porque como os dije el otro día... Todas las plantillas, hasta las que nos pensamos que son más completas, son mejorables y tenemos fichas para ello, con lo cual, bueno, llegará el día en el que nos sentemos a no muy tardar para hablar de posibilidades.
S'esperen, perdona Gerard, molts aficionats a l'Espanyol al camp de l'Andorra, prop dels 800, que comptarà, com deies, amb la presència del seu president Gerard Piqué, que també va dir... que quan juguin aquí, Espanyol i Andorra, doncs també vindrà a Cornellà.
Sí. Demà us ho expliquem, a partir d'un quart de 5 de la tarda, amb el Puig i companyia en temps de Superesports. Gràcies, Camí, eh?
Bona nit.
Bona nit. I gràcies també al Marc Marvà, al Juan Irigoyen i al Ferran Martínez per compartir aquesta magnífica tertúlia i per fer el tas de Torrons Vicenç també.
A vosaltres, gràcies per tornar.
Gràcies.
Ens veiem abans de les festes, que encara queda un últim programa el divendres.
Sí, correcte, és veritat.
Que vagi bé. Una pausa i de seguida tornem amb el futbol internacional i la volta al món.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar, hi troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
Ei, encara no saps què fer el 16 i 17 de desembre? Vine a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia, vins i moltes activitats més. No t'ho pots perdre. Aixeca la cresta amb nosaltres. Consulta tota la informació a firadelgall.cat.
Arriba el Nadal més màgic de Barcelona.
Natalis al poble espanyol. Del 2 de desembre al 7 de gener, tot el recinte decorat, la casa del Pare Noel i dels Reis d'Orient en un entorn únic.
Visita quatre mons plens de màgia i, a més, concerts, màgia, circ i l'estrena de Jingle Bubbles, un increïble espectacle de bombolles de sabó creat per Pep Bou que emocionarà petits i grans.
Més info i entrades des d'11 euros a poblespanyol.com.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Informa-te'n a Roma Coruma Suzuki. A Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Aquestes festes a Plusfresc Supermercat t'ajudem a donar el millor als teus.
Carn de la nostra marca, 100% criat a Lleida, i el peix i marisc més frescos i de la màxima qualitat directament de la llotja Plusfresc.
La fruita i verdures seleccionades i sempre que podem dels nostres productors locals. I una gran selecció de torrons, vins i caves, pernils...
I recorda que si vols t'ho portem a casa. Bones festes amb Plusfresc, el súper que t'estima.
28a Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Del 15 al 17 de desembre, els carrers i places del centre s'ompliran amb més de 150 parades amb articles de motius nadalencs i d'alimentació per regalar aquestes festes.
I activitats infantils i per a tota la família, com el tió, manualitats, concerts, xocolatada i l'escudella i les torrades al voltant del foc de la fira.
Viu el Nadal a Cardedeu.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. I hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Davant el centre comercial Parc Vallès.
El surrealisme i els símbols. Els símbols i el geni.
el geni i el cava. Aquestes festes brindem amb cava celler trobat, el cava de l'Empordà. Troben l'estoig especial de Nadal a bodegastrobat.com.
Sabies que la musicoteràpia pot millorar el teu estat d'ànim? Funciona fins i tot quan en ple hivern et quedes sense calefacció a casa perquè la caldera s'ha espatllat i... Bé, també pots contractar el servei de manteniment de Roigsat. I ara, si el contractes a roigsat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Roigsat, els experts de la tranquil·litat.
No el despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Davant el centre comercial Parc Vallès.
RAC 1. Tots som 1.
La volta al món.
Recte final del Tu diràs. Temps per parlar una mica de futbol internacional amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, què tal? Bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
I el Joan Camí. Hola, Joan, que ja venim de parlar de l'Espanyol. Tot bé, eh?
Tot bé, tot bé. Bona nit.
Fantàstic. Mira, la setmana passada dèiem que parlaríem de la Champions, ara que dimecres es va acabar la fase de grups, i en parlarem. Farem una anàlisi de la Champions, ja que tenim a dos professors del futbol internacional, com són el Naveira i el Camí. Posarem notes als equips i els hi demanaré primer per quin equip o quins equips els hi han agradat més el Camí i el Naveira. Naveira, quin diries que és l'equip que ha jugat millor? Quin és l'equip que t'ha agradat més en aquesta fase de grups de la Champions?
Doncs mira, si m'ho deixes, t'ho ordeno de major a menor, dins de que són quatre grans equips, et diré quatre. Mm-hmm. Per mi, Manchester City, Real Madrid, Arsenal i Real Societat.
És a dir, que introdueixes la Real Societat en la quarta posició, eh?
Sí, sí, o sigui, és veritat que després parlarem d'equips revelació i que òbviament la Real Societat és la gran revelació, però és que jo crec que també per com han jugat i per el grup que tenien, pels punts que han fet i per les sensacions que han deixat, jo els posaria allà entre els millors equips de la competició.
Mm. El Naveira no ha estat original en la primera posició, que a mi ha dit el Manchester City, malgrat que ha deixat potser aquesta temporada pitjors sensacions a la Premier, tenint en compte també totes les baixes que ha tingut. Tu ets una mica més original o també dius el City?
Jo anava a dir la Real Societat, perquè ho he repetit durant tota la fase de grups, han tingut la sort de poder-los comentar pràcticament tots aquí a RAC1, i per mi, sincerament, és l'equip que millor ha jugat de la competició, de llarg, a més. Fases de futbol espectacular, com deia el Naveira, en un grup complicat, debutant en aquesta Lliga de Campions, ja hi havien participat anteriorment, evidentment, però, vaja, jo crec que responent a les expectatives que hi havia i fins i tot superant-les per bastant, perquè tots ens esperàvem que la Real Societat podia fer un bon paper, podia competir, i no només ho ha fet, no només ho ha aconseguit, sinó que a més ho ha fet practicant el millor futbol. I jo afegiria, sense que hagi fet una fase de grups espectacular, però m'ha agradat com ha acabat l'Atlètic de Madrid a nivell de sensacions i competitivitat. Crec que és un equip que moltes vegades ens n'oblidem d'ell, no? Perquè també estem molt acostumats a que gairebé sempre competeixi, i de fet, tres victòries importants i sent clar dominador, 6-0 contra el Celtic, 1-3 al camp del Feyenoord, que sempre és complicat, i l'altre dia 2-0 contra la Lazio en el partit que jugaven la primera plaça del grup. No és un joc preciosista, no és un joc molt atractiu, però si parlem en termes de competitivitat, doncs jo diria que ha acabat prou bé la fase de grups.
Més enllà d'això, estàs d'acord també que el City i l'Arsenal són dos grans candidats al títol?
Sí, City potser per sota del que ens esperàvem i que ara està passant per un moment una mica complicat, i l'Arsenal, doncs, jo tenia més dubtes, ho reconec, de fet en parlàvem abans a l'inici de la fase de grups, que crec que tindríem més dificultats, i la veritat és que no n'han tingut gaires i han jugat molt bé.
Anem a la gran decepció, la que per vosaltres ha estat la gran decepció. Camí, quin és el teu? Va.
Home, jo diria el Benfica. Si l'any passat vaig donar la... vaig ser molt pesat amb el Benfica, que aquest any la gran decepció, una de les grans decepcions, és l'equip portuguès. Més que res perquè era la continuïtat del projecte de l'any passat amb Roger Smith, perquè es va fitxar força bé aquest mercat d'estiu, l'arribada Di Maria, per exemple, o Kökçü al mig del camp, i en un grup on crec que podien competir i podien generar més dificultats, no ho han fet. Per mi la gran decepció, sens dubte.
La teva quina és, Naveira?
Bé, jo per introduir diré que per mi el Barça no pot estar entre les decepcions, tot i que hagi acabat amb un molt mal partit contra l'Anvers i que també va tenir un duel no gaire bo a Oporto, tot i que el guanyés. Però, vaja, per mi el Benfica entra una de les grans decepcions, però la gran decepció, home, jo crec que ha de ser el Manchester United, no? O sigui, al final, el United en un grup on, val, hi ha el Bayern, que saps que serà difícil ser primer, però al final jugues contra el Copenhague i contra el Galatasaray. I el United ha fet 4 punts en aquest grup. O sigui, al final és un grup on el United hauria de ser capaç, almenys teòricament, de fer 10-12 punts, i ha estat molt per sota i ha rebut molts gols. Ha sigut un equip molt poc segur, un equip que a més doncs, ha comptat amb un Onana que no li ha generat cap seguretat a la resta de l'equip. Així que jo crec que el United l'hem de ficar aquí.
Deixa'm preguntar-te, amb un sí o un no, si hagués jugat De Gea en el lloc d'Onana, el United seria 8ens de final?
Hi ha més possibilitats de que sí, segurament.
D'acord. No ha tingut la millor fase de grup, sens dubte, el porter del United, André Onana. Equip revelació. La Reial Societat podria ser-ho, però el Camí i el Naveira l'han col·locat fins i tot entre els millors equips o dels equips que ha jugat millor en aquesta Champions. Per tant, Naveira, quin és el teu equip revelació?
Bé, per una qüestió merament numèrica i de que s'ha classificat sense que ningú ho esperés, jo crec que el Copenhague l'hem d'incloure com a una de les grans revelacions. I jo et diria, tot i que no hagi fet o tot i que no s'hagi pogut classificar, a mi m'ha sorprès per molt bé el Shakhtar. Jo la veritat és que de l'equip ucraïnès, tenint en compte la situació que viu el país, que viu el propi club, òbviament derivada del que passa a Ucraïna, al final doncs, és un equip que cada cop pot tenir menys estrangers, però tot i això, doncs, la veritat és que seguim trobant futbolistes que han rendit molt bé, no? Sudakov ja el coneixíem de la temporada passada, però crec que aquest any ha rendit fins i tot per sobre del que ja coneixíem. Chris Kiff, que és el seu acompanyant al mig del camp, també ha fet una molt bona Champions. Fins i tot el porter Riznik, que ha substituït a Trubin, que ha marxat al Benfica i que era un dels puntals del Shakhtar la temporada passada, també ha estat a un bon nivell. Altres jugadors estrangers que no coneixíem gaire, com Neverton, doncs també han fet una bona fase de grups de la Champions, així que tot i que el Shakhtar s'hagi hagut de conformar amb l'Europa League, per mi ha estat prou per sobre del que jo esperava.
I tu, Camí, coincideixes? Copenhague, sí. Shakhtar, algun més?
També havia ficat el Copenhague, però ara escoltant el Naveira també li compro molt el que ha dit del Shakhtar, perquè és cert que, tenint en compte la situació que han viscut i que van viure, doncs crec que han competit força bé i amb un joc atractiu, volent la pilota, no, és a dir, no renunciant a ella, però vaja, a mi m'agrada molt el Copenhague, diria que és la segona vegada que es classifica pels vuitens, ho estic dient de memòria, en qualsevol cas.
Sí, és la segona, sí.
La segona, doncs molt mèrit, tenint en compte doncs, el grup que ha tingut, no? També el Bayern, el United, que no sap gens bé, també és cert, i el Galatasaray, de fet va començar malament, amb un punt de 9 en els primers 3 partits, però ha acabat molt bé, guanyant a casa contra el United, guanyant a casa contra el Galatasaray i empatant al camp del Bayern, És a dir, són tres resultats de molt mèrit que li han permès estar a la ronda de vuitens de final. No hi ha grans estrelles, més enllà de Ronny Bargi, que és un dels grans talents del futbol europeu, però encara no està consolidat com un jugador referència en aquell equip. Però vaja, un equip molt coral, competitiu, com hem dit, i amb una proposta força atractiva, Li agrada tenir la pilota i ha sigut fidel sempre que ha pogut doncs, a la seva idea en competició europea.
I anem als jugadors, va, per tancar aquesta anàlisi de la fase de grups de la Lliga de Campions, quin creieu que ha estat el millor jugador d'aquests primers 6 partits de la Champions? Camí, dispara.
Jo diria un que el coneixem perfectament, però que debutava a la Champions, que és Martín Zubimendi. Ha fet una fase de grups espectacular. Per mi, té totes les condicions físiques, tècniques, tàctiques, personalitat, per dominar la zona del pivot al llarg dels pròxims anys a nivell europeu, després de Rodri, perquè Rodri és el primer. En un grup molt complicat, amb una exigència total i sent, jo diria, el jugador més important de la Reial Societat.
Naveira, el teu jo diria que no és Zubimendi, però qui és?
Jo tinc aquí una llista on potser podria escollir entre diversos futbolistes. Jo crec que s'ha d'esmentar la Champions de Bellingham, que al final doncs, també doncs, el Real Madrid i en el gran escenari doncs, està responent de gran manera. Bukayo Saka també és la primera edició a la Champions que juga i doncs, ha demostrat que és un dels líders de l'Arsenal. I a mi m'ha agradat molt també la Champions de Xavi Simons, que aquest any... doncs també està pràcticament debutant en aquesta competició amb el Leipzig i bé, doncs seria els noms que apuntaria. Òbviament els jugadors de la Real, o sigui, per mi gairebé tot el mig del camp el podré incloure, perquè Zubimendi, Brais Méndez, també Miquel Merino, doncs han ofert un nivell altíssim.
Doncs a veure què passa. El dilluns, a partir de les 12 del migdia, en directe a través de l'app i el web, a través de RAC+1, el sorteig d'aquests vuitens de final de la Lliga de Campions. Dit això, hi ha una altra notícia que m'agradaria comentar. La coneixíem ahir pràcticament ja de matinada, als Estats Units, perquè la Lliga Nord-Americana de futbol, la MLS, diu que limitarà 10 segons el temps perquè un jugador sigui substituït i surti del camp. I... atenció, perquè diu que, de no ser així, aquell equip que no compleixi aquesta norma haurà de jugar un mínim de 60 segons amb un home menys abans de poder fer el canvi. Això és el que diu aquesta nova normativa de la MLS. Què et sembla, Naveira, aquesta normativa? Creus que es podria imposar a llarg termini i també arribar aquí a Europa, o ho veus ara mateix una cosa descabellada?
Bé, que es proposi una cosa així no em sembla del tot estrany, la veritat. De fet, em fa l'efecte que últimament es comença a parlar amb certa freqüència de que algun dels propers canvis de regles que podria haver-hi al futbol doncs serien expulsions temporals per diferents factors, no? Jo fa algunes setmanes llegia alguns articles que parlaven doncs, de que potser per determinades accions que actualment si els sumaves doncs, una targeta groga prèvia, doncs podies tenir-ne una segona, com per exemple doncs, jo que sé, alguna agafada al mig del camp tallant una contra, alguna protesta contra un àrbitre, doncs que aquest tipus de situacions potser es poguessin matar amb una expulsió temporal i no amb una expulsió definitiva. I bé, en aquest cas doncs, estaríem parlant d'exclusió pel fet de no respectar el temps d'un canvi, no? Evidentment, doncs, caldria que hi hagués una medició per part de la Lliga en temps real doncs, de quan triguen els canvis. La MLS es recolza en el fet de que a la seva categoria de formació, a la MLS Next Pro, doncs, el 99,7 de les més de 3.200 substitucions es van completar en 10 segons o menys, o sigui que ells creuen, per aquest precedent, que és possible. Per tant, doncs, si ha succeït en aquesta categoria, doncs ells pensen que ho poden també aplicar al futbol gran. El tema és que, evidentment, doncs, hi ha una sèrie de factors que potser condicionen, no? I és que segurament doncs, en el futbol absolut hi ha més coses en joc, segurament hi ha doncs, una, no? més cancherismo, si volem explicar així, que les categories de formació, i no sé si seria una mica difícil d'aplicar, però bé, que això s'hagi proposat no em sorprèn, la veritat.
I acabarem, va, com sempre, amb el jugador que d'aquí uns anys creieu que farà la volta al món. Començo per tu, Camí. Qui és el teu jugador que proposes avui?
Doncs mira, pensava que el diria el Naveira a les revelacions de la Champions, perquè a mi m'ha sorprès més després quan he vist les estadístiques. João Neves, nascut el 2004, mig centre portuguès del Benfica. És la primera temporada amb continuïtat al primer equip, i el que deia, he vist unes estadístiques de DribbleUp concretament, que diuen que ha estat el millor migcampista de la Champions en recuperacions i regats per partit. A més, amb molta diferència del segon, un box-to-box molt interessant, amb desplegament físic important, tot i no ser gens corpulent. De fet, és bastant baixet, 1,73 m, però té capacitat per repetir esforços a alta intensitat i per jugar un ritme molt alt durant tot el partit. Bob Martínez ja l'ha fet debutar amb l'absoluta de Portugal i serà un dels noms a seguir durant l'Eurocopa, tot i que en principi no tindrà un gran protagonisme, però vaja, ja està aquí.
João Neves del Benfica. I el teu, Naveira?
Doncs jo em quedo amb un futbolista del Genk, amb Bilal Elkanous, el Genk que ha estat disputant la Conference League i que aquesta temporada doncs, va iniciar jugant la Champions i després va caure a l'Europa League per acabar la Conference, però bé, Elkanous doncs, és un futbolista marroquí que és producte de la cantera de l'Anderlecht, que és una de les millors d'Europa i que va fitxar pel Genk doncs, en temporades recents. És un futbolista molt tècnic i creatiu, amb gran capacitat per donar últimes passades i amb una molt bona visió de joc, especialment doncs, a l'últim terç de camp i quan ja molts futbolistes davant intentant defensar. Tenint encara 18 anys, l'any passat, aquest jugador, per cert, ja va estar al Mundial de Qatar. Va ser convocat pel Marroc, el tema és que només va jugar el partit contra el tercer i quart lloc, i per això jo crec que molta gent que recordi la participació del Marroc no recordarà aquest nom de Bilal El Canús, així que el posem aquí per parlar d'ell després d'haver fet una bona temporada europea i ser un dels jugadors importants d'aquest Genk.
Recuperaré tots els noms que m'aneu dient i a veure si n'hi ha algun que a final de temporada ja treu el cap o d'aquí un 2 o 3 anys, que és, diguéssim, el quid de la qüestió, que d'aquí 2 o 3 anys doncs aquests futbolistes se n'acabin parlant. La setmana que ve serà 22 de desembre ja, i estarem a les portes del Boxing Day i del carrusel de futbol anglès.
Ens agrada.
Que hi haurà durant les festes de Nadal, i per tant en parlarem, evidentment, del futbol anglès. Se n'ha de parlar perquè són els únics que gairebé no s'aturen per aquestes festes nadalenques. Gràcies, Naveira, una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Que vagi bé, Camí.
Bona nit.
La 1 en punt, hem arrencat el programa parlant de la derrota del Barça avui davant l'Olimpia de Milà. Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit de nou.
Hem sentit a Darío Brizuela, contundent en les seves declaracions. Com estava Roger Grimau, Dani?
Abatut, no hi ha cap altre adjectiu per definir-ho. Ho viu molt en Roger, ja ho sabem, ho pateix molt. I això sí que és preocupant. De moment, no sap per què l'equip ha entrat i entra tan malament als partits. Avui ha encaixat 51 punts abans del descans, i per què es dilueix en fases del partit.
No sé, ja dic, no sé si és pressió, no sé què és, jo no crec que sigui, no tinc ni idea, però encadenar derrotes no ajuda i necessitem aquest clic per donar-li la volta.
El que sí ha fet és el diagnòstic del com, no del per què passa això, sinó del com està passant.
És entrar en aquestes dinàmiques que fa que totes les coses bones que estaves fent potser les deixes de fer bé i no et surten i anar encadenant petits errors i perdent aquesta fluïdesa que fa que et fiquis una miqueta més i potser pensar massa o pensar més de lo normal en comptes de jugar amb, bueno, pues com estàvem jugant amb aquesta tranquil·litat i sense pensar més de lo normal.
I encara un altre document, coneix bé la casa, és perfectament conscient del que pot venir.
Insistir en lo que antes entraba, ahora no entra, y hay que ser muy, muy fuertes de cabeza, muy tener los pies en el suelo, seguir creyendo en todo lo que estamos haciendo, que es muy bueno y se está trabajando muy bien, pero ahora mismo el resultado nos acompaña. Sé que habrá ruido y hay mucho ruido, pero aquí dentro cerrarnos muy, muy, muy fuerte.
I compta amb el proper duel, queden ara 3 jornades per al Barça, per al final de la primera volta i per saber en quin lloc acabarà a la classificació per ser a la Copa. Insistim, proper partit diumenge a casa contra Baskonia, visita després Màlaga davant Unicaja i ho tanca a casa contra Obradoiro. Són setmanes clau per al projecte a curt termini de Grimau.
M'ha encantat l'última declaració de Roger Grimau sobre el soroll a fora i sobre el que hem de fer dins.
I tant, sí, absolutament. És conscient del moment en què està, és honest, és sincer, et pot agradar més o menys, però ell surt i transmet el que sent, que és no sé exactament què és el que està passant, intentarem solucionar-ho i sóc perfectament conscient del que pot venir. Per tant, això s'agraeix.
Cap de setmana xulo, dèiem, el Barça se la juga també per veure quina posició acabarà a final de la primera volta, i els 3 catalans també estan competint per ser-hi.
És un cap de setmana, insistim, apassionant, com dius, el primer partit serà demà, quan el Baxi Manresa, que ara mateix és 7è, això sí, un partit més després de la victòria al Palau, rep el Tenerife, serà a les 6 de la tarda en directe al Superesports, i en cas de victòria compta que el pas endavant per la Copa pot ser de gegant. I de moment, una gran notícia per als manresans. Torna Dani Pérez de lesió, el director d'orquestra bajenc. Per diumenge, deixem ja, en parlarem demà, Gerard, el partidàs entre el bàsquet Girona i la penya Fontejau.
I on també es comencen a repartir bitllets per la Copa de la Reina és a la Lliga Femenina. Demà l'Uni Girona té l'oportunitat de fer un pas quasi bé definitiu.
S'enfronta a l'Estudiantes a un quart de set. També hi serem al Superesports. Ara mateix l'Uni té 8 victòries, quart en solitari. Se situaria amb 9 en cas de guanyar. Pot estirar 3 l'avantatge respecte al 8è, quan encara restaran 3 partits davant un Estudiantes que ve de guanyar el Cadí-la-Seu. Les altres gellenques ho tenen molt difícil. 4 victòries de 2 del tall. Demà reben a 8:15 el Jairis d'Eric Surís, empatat al balanç amb l'equip de la Seu d'Urgell.
Demà ho expliquem. Gràcies, Dani.
Bona nit.
I també demà hi ha un bon partit d'handbol. Barça-Freiking-Granollers jugaran la segona semifinal de la Copa d'Espanya, el que fins ara es coneixia com a Copa Asobal. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit, si serà Irún, el pavelló d'Artaleco, es disputa aquesta competició que posa punt i final el 2023 en el món de l'handbol. La primera semifinal a les 5 de So a Logroño i a 7:45 la segona, el duel català entre el Barça i el Freiking-Granollers, amb un precedent a la Lliga aquesta temporada. Granollers a principis d'octubre amb victòria del Barça de 17 gols, 23-40, amb un Nielsen espectacular a la porteria blaugrana. El Barça, conscient que té l'etiqueta de favorit i en el cas de Dic, amb ganes de jugar una final contra el Bidasoa, amb qui van empatar a la Lliga aquesta temporada. El primer pas, però, Granollers.
Estoy con ganas de poder ir ahí y ojalá llegar en una final contra el Bidasoa, porque va a ser un partido otra vez espectacular, seguramente. Este año empatamos ahí, había mucho ambiente, mucho público y bueno, pues tenemos ganas de competir contra los mejores y entonces, a ver, pero lo primero, Granollers.
Per part vallesana, diu l'entrenador Antonio Rama, que han viatjat a Irún amb ganes de competir, conscients de la dificultat del repte.
Saber que t'ha tocat el més complicat, però amb ganes, amb il·lusió de poder tancar aquesta primera volta doncs, amb millors sensacions de la que portàvem aquests últims partits. Penso que hem fet una molt bona primera volta, però amb un regust amarg als últims partits. I demà doncs, intentarem netejar aquesta imatge i donar-ho tot contra el Barça.
La final serà diumenge a les 9 de la nit. El palmarès de la Copa Sobal, el Barça és qui té més títols amb 18, els 12 últims de manera consecutiva. I encara en handbol ha quedat definida la final del Mundial Femení. La jugaran diumenge Noruega, que ha eliminat Dinamarca a la pròrroga, i França, que ha derrotat Suècia per 37-28.
I demà, un últim apunt, perquè hi haurà jornada de semifinals del Màster Final, això s'ha de dir així, Puig, Màster Final o Màster Final?
Com vulguis.
Com vulguis, sí. Val. De pàdel, el Màster Final de pàdel que s'està disputant al Palau Sant Jordi de Barcelona.
On s'espera un ple absolut demà amb 17.000 persones a les graderies. En el quadre femení obrirà el foc a les 10 del matí la catalana Ari Sánchez, en parella amb Paula José María, jugarà la primera semifinal contra González i Brea. La segona semifinal femenina ja en torn de tarda la jugaran Ortega Atray per una banda contra Osoro i Castelló. El quadre masculí, al matí la primera semifinal final enfrontarà Coello i Tàpia contra Paquito Navarro i Chingoto, i a la tarda Dinero Stupakzuk contra Galán i Lebron. Això demà i diumenge al matí les finals.
Amb una jantada de Pol, Palau Sant Jordi. Agrada el pàdel i la gent el segueix. Gràcies, Puig. Demà a les 4?
Demà a les 4 ens hi posem amb l'Espanyol a Andorra.
Us escoltarem com sempre. Una. Que vagi bé.
Bona nit.
I nosaltres marxem. Agraïm, com sempre, la feina del Víctor Varela, el control tècnic i també de tota la redacció d'Esports. Demà, més, a partir de les 4, com diu el Puig, al Superesports, i a les 8 s'hi posarà ja el Pou i companyia amb la prèvia d'aquest València-Barça. Ho analitzarem tot plegat un cop acabi el partit. Aquí el tu diràs. Vagi bé.
Tu diràs.
Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, passen 7 minuts de la una. L'actor Matthew Perry, famós per haver interpretat el paper de Chandler a Friends, va morir pels efectes de la ketamina, un fàrmac que es fa servir per tractar la depressió i l'ansietat, segons l'informe del metge forense de Los Angeles, publicat fa poca estona pel portal TMZ. Aquesta substància li hauria causat una sobreestimulació cardiovascular. Perry, de 54 anys, va morir al jacuzzi de casa seva el 28 d'octubre. A les proves toxicològiques, en canvi, no s'hi han trobat restes ni d'alcohol ni d'altres drogues com la cocaïna o l'heroïna. En el document del forense es qualifica la seva mort com a accidental. Més qüestions. A Catalunya, Mossos investiguen un nou escàndol per un xat de menors amb pornografia infantil. Aquest cop afecta 400 alumnes de diversos instituts de Sant Cugat del Vallès. A través d'un grup de WhatsApp es van distribuir imatges de caràcter sexual i de pornografia infantil sense el consentiment dels estudiants, que són menors d'edat de primària i de l'ESO. Aquesta nit, en una entrevista al 9C de RAC1, la presidenta de la Coordinadora d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Sant Cugat, Carme Roca, ha explicat que les escoles ja han avisat tots els pares i mares i que estan en contacte amb la policia.
Ens han fet saber des de Mossos que en un cas així, amb una denúncia és suficient i que no era tampoc necessari, que el que era necessari era que revisessin mòbils, que si hi havia material encara arxivat a dintre del mòbil, que els borréssim, que ho poséssim en coneixement dels centres.
També ha dit que dels 400 menors que hi havia al grup, aquest migdia ja només en quedaven un centenar, segons els Mossos. La policia recorda que visualitzar aquest tipus de contingut i no denunciar-ho també té conseqüències legals. A Badalona, les 8 famílies desnonades avui passaran la primera nit en un allotjament del Servei d'Urgències Socials a partir de dilluns, però s'hauran de buscar una alternativa. Els Mossos han executat el desnonament d'una finca tot i l'oposició d'un centenar de persones. Les 8 famílies vivien en infrahabitatges i, de fet, l'edifici, que és d'un particular amb diverses propietats, anirà a terra. Una d'aquestes persones, Mohamed Bakali, feia 21 anys que hi vivia i estava amb la seva dona i amb 4 nens i pagava 300 euros al mes, ha explicat en una entrevista també al 9C que té alberg fins dilluns.
Me han dado 3 noches hasta el lunes. El lunes tenemos que bajar otra vez al ayuntamiento y hablamos con ellos a ver qué pasa. Dicen que no hay pisos, no hay soluciones. Esto es lo que dicen ellos. Hemos cogido la mitad, pero el resto se ha quedado ahí. Sobre todo las cosas grandes como la nevera, la lavadora.
L'alcalde Xavier García Albiol aquest divendres ha baixat el to, però en una piulada ha assegurat que tenien la llum punxada i que l'Ajuntament no blanquejarà una ocupació il·legal. I de la Plana Cultural, aquest dissabte es dona el tret de sortida a la temporada de premis del cinema espanyol amb els Forqué. Seran en una gala amb molt protagonisme per les produccions catalanes. La gran sorpresa a les nominacions l'ha donat l'actor i músic Albert Pla, que està nominat a millor actor per La Messias. Comparteix nominació en aquesta categoria amb Roger Casamajor, que també opta a millor actor per aquesta mateixa sèrie. I entre els catalans també hi ha David Verdaguer, nominat pel Saben Aquell, Laia Costa per Un Amor i Úrsula Corberó per El Cuerpo en Llamas. I més enllà dels actors catalans, protagonisme també per les produccions amb segell català amb 20.000 espècies d'abejas com a candidata a millor pel·lícula. Ara els esports, amb Marc Gironès.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça ha perdut contra l'Olimpia Milano per 86-90 i suma la tercera derrota consecutiva en poc més d'una setmana. És la primera derrota europea al Palau i, tot i aquest resultat, els de Roger Grimau continuen segons a la classificació amb 10 victòries i 4 derrotes. En futbol, el Barça juga aquest dissabte a les 9 de la nit a València després de dues derrotes consecutives. Els Blaugrana començaran a jugar a 7 punts del Girona i a 5 del Real Madrid. La resta de la jornada d'aquest dissabte la completaran l'Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, Sevilla-Getafe i el Celta-Granada. Aquest divendres s'ha jugat l'Osasuna-Rayo Vallecano amb victòria del conjunt de Pamplona per 1-0 amb un gol de Raúl ja en el temps afegit. D'altra banda, segona, l'Oviedo ha guanyat a l'Elx per 3-2 i aquest dissabte un quart de 5 serà el torn de l'Espanyol que visita l'Andorra. Per cert, el club blanquiblau aquest divendres ha emès un comunicat en el que ha anunciat que recorrerà a la justícia ordinària per defensar els seus interessos en el cas del gol fantasma de l'Atlètic de Madrid de finals de la temporada passada.
I pel que fa al temps, cap de setmana estable, amb sol i boires matinals a l'interior i a la plana de Lleida, també a l'altiplà central, poden ser tossudes i fer baixar les temperatures. I a la resta del país, aquest dissabte, en molts casos, els termòmetres recularan uns graus, però els recuperarem diumenge. És tot. Més informació al portal de notícies racu.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Terrassa!
Sí!
Sabadell!
Sí!
Reus!
Sí!
Premià de Dalt!
Sí!
Vilassar de Mar!
Sí!
Sant Antoni de Vilamajor!
Sí!
Ciutat Vella!
Sí!
Mataró!
Sí!
Lloret de Mar!
Sí!
Quirze del Vallès!
Sí!
Sant Gervasi!
Sí!
La Bonanova!
Sí!
Les Franqueses!
Sí!
Badalona!
Sí!
I Ullia Estrell!
Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida us expliquem com l'estat espanyol ha estat espiant la intimitat de desenes de catalans pel simple fet de ser suposadament independentistes.
Vale, vale, perfecte. I ara, després d'aquesta obvietat,
no, obvietat,
ara és quan explicareu les notícies, no?
Home, és un escàndol.
Sí?
Sí, és un escàndol.
És un escàndol? És un... La paraula... És escàndol?
Sí, la paraula en una...
La paraula en mayúscules.
Mayúscules.
La primera.
Sí.
És la E.
Sí.
D'escàndol.
De una... Si fins i tot podrien ser totes en majúscules, sí, que és com que encara li dones més presència, eh?
En una democràcia consolidada, sí. Sí. Això és un escàndol. Espanya és una altra cosa, però en una democràcia que s'utilitzin... això, el govern espanyol, tant sigui de dretes com d'esquerra, utilitzi els teus impostos per espiar-te perquè penses d'una determinada manera, això és un escàndol.
Bueno, i ja està. Serà un escàndol per tu, perquè...
Bueno,
tot allò, no hi vist gent pel carrer... Espera, deixa'm obrir la finestra.
No,
deixi
la finestra.
Obrir, que és molt difícil que... obrir la finestra, sí, d'un gratacel.
Sí, no, ja, deixi'ns que busquem l'efecte obrir la finestra. Ah, no.